500 i 700 euros, és a dir, si el Cercle Escala té 5 palistes estrangers, cada jugador, és a dir, el club ha de pagar entre 500 i 700 euros per jugador, multiplicat per tots els equips que hi ha a la, super, a la Superdivisió, es fan rics.
Molt bé, Ivan, no sé si tenim alguna cosa més, perquè ja ens han tocat les 12. Només recordar que te podrem escoltar després de l'informatiu i ja, com us has anunciat, aquest vespre al Canal 10 a molts components d'aquest club de natació.
Res més, res més. Parlarem d'unes competicions de rítmica i de patinatge, però ho deixarem pels programes.
Molt bé. Ivan, gràcies i fins la setmana que ve.
Vinga, doncs.
Bé, doncs deixem-ho aquí, després de la informació esportiva, acabem el programa i passem ja el testimoni a l'Ona Vilà amb el més calent a la Higuera. Gràcies, demà hi tornem, adeu-siau.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta el programa esportiu de ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Ruta 66 és un programa dedicat a diferents estils de música americana. Un espai radiofònic que inclou clàssics, novetats discogràfiques, un cop d'ull als èxits, versions, concerts i l'artista de la setmana. Ruta 66, a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 de la nit.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dilluns 27 de març, encetem una nova setmana i m'agradaria començar el programa parlant de protestes i de mobilitzacions, perquè aquest dilluns tornen a manifestar-se dos col·lectius que fa temps que surten al carrer en paral·lel, els metges i el professorat. Pel que fa al sector sanitari, la d'avui és la desena vaga des del mes d'octubre i les reclamacions són les de sempre. Millores laborals i salarials i la reforma del model de guàrdies, així com, sobretot, demanar al Departament de Salut que s'assegui a negociar. I pel que fa al professorat, en canvi, avui no protesten per les millores salarials, sinó que ha entrat una nova variable a l'equació de tensió entre els professionals i el Departament d'Educació. El pla per incorporar Mossos de Paisà als instituts, sobretot aquells amb alta complexitat. Un pla que la Generalitat vol iniciar com a prova pilot aquest mes d'abril en 13 instituts públics de l'Hospitalet de Llobregat, Vic, Alta Ribagorça, Vall d'Aran, Tàrrega, el Prat de Llobregat i Sabadell. La mesura pretén impulsar la figura dels agents integrats als centres docents, és a dir, agents de paisà desarmats que treballin per combatre la conflictivitat. I segons el departament, és una mesura fortament reclamada des del món docent. Ara bé, sindicats i professionals no diuen el mateix. Justament diuen el contrari. Es queixen que la decisió s'ha pres de manera unilateral i sense consultar-los, i s'hi oposen fermament. Així ho han demostrat avui amb mobilitzacions a primera hora del matí en alguns dels instituts afectats, amb pancartes on es podia llegir més pedagogia i menys policia. I és que sindicats i famílies consideren que incorporar agents policials als centres no resoldrà els problemes de convivència, ja que la conflictivitat no es resol amb mesures policials, sinó amb recursos socials i educatius. En aquest sentit, els treballadors expliquen en un comunicat que en les seves plantilles ja disposen de professionals qualificats per abordar situacions complexes, per exemple, educadors socials, orientadors o vetlladors, i critiquen que Educació hagi reduït les dotacions d'aquests perfils i ara destini més recursos a posar-hi policia. Els professors afirmen que la policia no són un agent educatiu i cal posar el focus en una altra banda, ja que diuen les causes de la conflictivitat són les ràtios elevades, la manca de personal d'atenció educativa, l'absència d'orientació suficient i la manca de finançament. Mesures que apunten serien més econòmiques i més eficaces que el desplegament policial. I ara sí, després d'aquest petit apunt, anem a fer un repàs de tot el que tindrem avui. Començarem amb una nova entrega del Guaita que tenim, amb en Sergi Corral, que avui ens parlarà de roselles. Després de Drets de Butxaca, en Jan Botí ens descobrirà tot el que hem de saber si ens fem mal a la via pública. I tot això ho farem amenitzat amb el Mondo Sonoro del DJ Bigut. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però, com sempre, anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Un pla infal·lible, eh? El pla aquest de la poli als instituts és infal·lible.
Aigües per tot arreu.
Bueno, i a més és que no és nou, vull dir, se n'han fet pel·lícules d'això, no?
Sí.
Hi ha pel·lis...
Bueno, i això als Estats Units ja s'ha fet, i ha sigut un fracàs absolut.
Els Estats Units van amb escopetes als instituts, o sigui, no sé exactament el què, vull dir, no sé, esperbaran, eh, això
dels policies.
No hi entraré perquè és un tema molt complex, perquè tampoc entenc que els professors tinguin la panacea de la solució a aquest problema.
No, jo crec que no la tenen.
La seva proposta és bona, però no és suficient per mi. Llavors, és molt més complex que tot això. Ara, vinga, va, fotem polis a dins dels instituts i així ho resolem tot, pues, en fi.
No va per aquí, no
parlo. Pensava que parlaries de la notícia del dia, que és el senyor Jordi Pujol, que ha quedat exclòs de la causa. Això també té la seva amiga, eh?
També té la seva amiga.
Avui havia d'anar a declarar i no ha pogut declarar. Bueno, els forenses i els experts tots han determinat que no estan en condicions ni de declarar ni d'assumir el judici i els càrrecs que se li imputen. Per tant, queda exclòs de la causa.
De fet, això ja ho van dir a l'inici del judici,
sí.
Ningú els hi va fer cas.
Bueno, perquè era la defensa que ho deia, llavors, i el tribunal RQR, no? Ho dèiem el divendres, no? No, yo lo cito por no hacer redatismo, con el rollo.
Exacte.
Doncs avui s'ha confirmat, però ha hagut d'anar a Madrid.
Bueno, el passegen.
L'ha anat passejant. Va, anem a aterrar aquí a l'Escala.
Som-hi.
Amb un altre... Bueno, en aquest cas, no fem comparacions.
Què ha passat?
Ni polis als instituts, ni famílies Pujol. No, aquí parlem de l'avi Xaxo.
Ah.
Vale? De que...
Home, ni punt de comparació, no, Lali, que no estava acusat de corrupte.
No, per favor, no. A veure, parlem de que l'agrupació sardanista Escalenca ha recordat els 70 anys de la seva mort, diguéssim, amb un programa d'activitats molt ampli. Ha sigut aquest cap de setmana. Els actes han començat amb una trobada musical, una exposició, la presentació d'un llibre i la celebració del primer memorial Carles Pous amb una ballada de sardanes. I a partir d'aquí es dona el tret de sortida aquest any a Avi Xaxo, que ja et dic, comença aquest cap de setmana, però s'aniran fent més coses.
Home, si el tret de sortida té tantes activitats, no vull pensar què ens espera durant
tot
aquest any.
L'any a Avi Xaxo serà... No, és el primer memorial Carles Pous i l'any a Avi Xaxo, amb els 70 anys de la seva mort. I espero't perquè no acabem aquí, perquè anem desgranant una mica aquestes activitats que s'han fet al llarg d'aquest cap de setmana. I és que el besnet de l'avi Xaxo ha donat a l'Ajuntament de l'Escala una trentena de peces relacionades amb el compositor escalenc en la doble jornada de record d'aquests 70 anys de la seva mort. és una mostra de peces, de sardanes i altres, mm-hmm. altres peces així. Es pot visitar...
De partitures.
De partitures, sí. Mm-hmm. Exacte. Es pot visitar la Casa del Gavià fins al 14 de juny.
Home, això està molt bé, doncs... no? Perquè que ens hagi arribat tot aquest llegat de la Bixà, sí, totes aquestes doncs, partitures, és molt interessant.
Estem molt acostumats al llegat de la Caterina Albert i tot això, però...
O d'en Josep Esquirol,
o
també.
O d'en Josep Esquirol, etcètera. Doncs ara tenim el de la Bixà, que també doncs, és important, en aquest cas, uh-huh. patrimoni musical, però és patrimoni cultural
igualment.
I tant,
és molt important.
Va, de música passem a poesia, en aquest cas a la 14a Cala Poètica, que ha estat dedicada a la poetessa barcelonina Clementina Arderiu, mm-hmm. amb motiu de la commemoració també dels 50 anys de la seva mort. La Mar de Manassa ha estat l'escenari on s'ha representat un recital de poesia que ha combinat teatre, literatura i música.
Mm-hmm. D'aquests actes que
actes
ja estan...
Actes multidisciplinars.
Sí, i superconsolidat, perquè la Cala Poètica ja fa uns quants anys que el fem aquí a l'escala.
Exacte. En què, però, que la novetat és que aquest any ha estat dedicada a la
Clementina Arderiu.
Més coses que ens ha portat aquest cap de setmana, en fi, a les darreres hores, el CERC, que ha recuperat el dinar dels socis 6 anys després de no fer-lo, ha recuperat, com dèiem, un dels seus actes de referència de l'any, on hi han assistit una quarantena de socis i sòcies. L'entitat compta amb 13 seccions actives i una agenda d'activitats que combina oci, cultura i esport.
Mm-hmm. Home, és l'entitat de les entitats, aquí a l'escala, és una entitat molt gran.
Correcte, és l'entitat, ara ho has dit, és l'entitat de les entitats, o sigui, mm-hmm. és la més forta en aquest sentit, no?, i que té, doncs, bueno, que és multidisciplinar, mm-hmm. perquè en les seves seccions pots trobar de tot.
Sí,
de
sí,
tot.
Tothom hi pot trobar el seu lloc, al CERC.
Tothom hi pot trobar el seu lloc amb la seva afició, el que vulgui.
I si no, ja es pot inventar una secció nova.
I si no, exacte, la qüestió d'inventar-se... Bueno, és que han anat creixent al llarg dels anys, vull dir, no totes estaven a l'inici,
en fi. Va creixent en funció de les inquietuds dels seus socis.
Exacte. I anem ja cap als esports. L'Ivan ens fa un resum esportiu, però ens ho encapçala amb el suport que li ha fet el segon equip de futbol, també el cos tècnic i la plantilla en general, abans de l'enfrontament que tenien, d'enviar un missatge de suport a Roger Puig, que és el corredor de la mitja marató d'Empúries que va haver d'abandonar per problemes de salut. Mm-hmm. I això va ser la setmana passada, la setmana de la marató. I doncs abans de fer el partit doncs es va desplegar aquesta pancarta on es podia llegir "Ànims, Roger, t'esperem", i era en suport d'en Roger Puig.
És molt aquestes mesures de suport,
que
no?
Esperem des d'aquí que es recuperi, mm-hmm, també. I bueno, això és el que encapçala els resultats esportius, que després doncs ja crec que ja ens ho ha explicat una mica...
Sí, sempre cada dilluns té el...
Ens ho ha explicat ara fa uns moments.
Amb en Joan tenen una secció
i l'informatiu ens ho tornarà a explicar.
I de fet, el dilluns és el dia d'esports per excel·lència, perquè després tenim el Zona
Mixta. I després el Zona Mixta, encara us quedarà més clar què ha passat aquest cap de setmana en matèria esportiva.
Sí, sí. Si vols esports, dues tasses.
Vinga, i anem amb el temps.
Som-hi.
El temps, amb aquestes jornades de dues cares, la d'un matí assolellat i unes tardes amb núvols i nuvolades, doncs que això es mantindrà, almenys encara els propers dies, o com a mínim, de moment. No s'especifica, però que la tònica serà aquesta. Jo afegiria un matí amb...
La Lali afegeix coses,
sí,
ja,
sí,
ella, vinga.
Les sensacions meves, les meves sensacions, que quedi clar. Això és un matí allò amb caloret, amb unes temperatures agradables, no sufocants, però sí agradables, i després unes tardes vespres, més vespres que tardes, ja tornant a...
Més a la fresca.
Més a la fresca, no fred. Fresca, de jaqueteta.
Bueno, és la tònica de la primavera.
Us ho dic per res. Si teniu dubtes sobre què us heu de posar, mira, al matí podeu sortir amb maniga curta i a la tarda amb jaqueteta. Ja està, no passa res, és així.
Bé, l'Ali ja us ha fet la definició de com ha de ser el vostre armari.
Exacte, bàsicament, us heu de tenir el vostre armari.
Ja. Si algú té més preguntes, pot trucar i l'Ali us informa de com us heu de vestir.
Ja està. Sí, en fi, és el que tenen els dilluns que...
Cap problema, l'Ali, ens amplies tot això al punt de la una.
Ah, sí, almenys el de les jaquetetes, tot l'altre us ho amplio al punt de la una, vinga.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
De què ens vols parlar avui?
Doncs mira, avui parlarem de botànica, de plantes i plantetes.
Som-hi. Hi ha alguna planta en concret?
Sí, de les roselles i els seus cosins germans, em podríem dir.
La rosella és aquella que fas gallina, poll, gallina, pollet? Gall, gallina,
sí, pollet? Sí, sí, gall, gallina, sí, 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 és aquesta. Però, atenció, l'oro, com deia aquell, perquè tenim rosella, ruella, rovella, gallaret, piripipi, quiriquiqui, caracaquec, puput, badabadoc, caputxí, babol, galls, gallarets, ababol, i així fins a 100 noms més populars que té aquesta planta.
100 noms té aquesta planta?
100 noms.
Ara m'has deixat una mica parada, eh?
Sí, sí, té registrat 100 denominacions, en català, evidentment, els països catalans, d'aquesta planta tan, bueno, tan característica, no? Tan típica, tan clàssica, i segurament que degut a la flor que té, crida molt l'atenció, i per això hi ha molta etnobotànica, que se'n diu, etimologia popular relacionada amb aquesta planta.
De fet, ara la primavera es veu molt sovint als camps, La rosella creix a tot arreu.
Creix a tot arreu. És una herba, i això també suposa certs problemes i una mica d'amor-odi entre entre, podríem dir, les persones, la pagesia, etc. Perquè, clar, com bé tu has dit, molts camps i marges surt, no?, catifes vermelles de la flor d'aquesta planta, i això a mig camí de l'apreci popular i l'odi agrícola, en podríem dir. Mm-hmm. Pertany, és una planta, podríem dir, anual, d'aquelles que creix un any, es mor i es reprodueix i es mor. És de la família de les papaveràcies i té de nom científic Papaver roeas.
Mm-hmm. O sigui, tenim 100 i pico noms per denominar-la, però el seu científic és Papaver roeas, eh?
Això els científics ens aprenem els noms en llatí, perquè normalment tenen un nom. És veritat que potser cada certs anys els van canviant, perquè és allò de qui no té feina el gat pentina, i els taxònoms van canviant el nom. Per exemple, el romaní era Rosmarinus officinalis i ara és Salvia rosmarinus.
I això? Perquè
l'han canviat. Perquè fan anàlisis genètics i cosetes i veuen que no està en aquest gènere, sinó que està en el gènere sàlvia, i qui no té feina, el botànic pentina. Va.
Som-hi, tornem a les roselles.
Sí, tornem a les roselles i ens posem en termes botànics. La rosella pertany a l'ordre de les ranunculàcies i a la família de les papaveràcies, una família que agrupa més de 1.000 espècies i 43 gèneres arreu del món. Mm-hmm. Té una distribució cosmopolita, podríem dir, això traduït pels de l'ESO, és que habita arreu, a tots els continents, pràcticament a tots els continents del món mundial.
O sigui, no la podem trobar només de tots els marges, sinó que tots els marges de tot arreu.
De tot arreu. Uh-huh. I aquesta família va ser descrita per primer cop l'any 1789 a l'obra clàssic de clàssics, Genera Plantanum, del botànic francès Antoine Laurent de Jussieu. Mm-hmm. Espero no haver matat cap gatet francès anomenant el nom d'aquesta persona. Espero haver-ho dit bé. Va, un dels trets més particulars d'aquesta família és la presència del làtex. És a dir, quan trenques una branca, una fulla, etc., pot aparèixer un làtex blanc, grogós, que és molt ric en alcaloides. Mm-hmm. Una substància que després ja en parlarem, que és tòxica.
Mm-hmm. Per tant, les roselles tenen substància tòxica, hem d'anar al tanto, eh?
Ah, exacte, hem d'anar al tanto, perquè tenen substància tòxica, i algunes ja veurem que molt tòxiques.
Ui, ui. Mm-hmm.
Molt tòxiques. A casa nostra destaquem els gèneres Papaver, Glaucium, Chelidonium, Ipecum, i Fumaria com a principals, dels que són les principals espècies dintre d'aquesta gran família de les papaveràcies. En general, es tracten totes d'elles d'espècies adventícies o arvenses, és a dir, una categoria que engloba totes aquelles plantes que creixen vora de camps i camins i poden envair zones de cultiu.
Allò que dèiem al principi, que els agricultors estan una mica enfadats amb la rosella.
Exacte, d'aquí ve el nom aquest arvense o adventícia. Són plantes anuals o bianuals, és a dir, amb cicle d'un o dos anys a tot estirar, i que tenen una estratègia clau, produir moltes llavors per conquerir nous espais. Si tu has obert una capsuleta, se'n diu càpsula, de l'evolució de l'ovari quan és madur i conté les llavors, no, de les roselles, veurem que en surten moltes llavors de color negre, molt petites, que fins i tot hi ha algú que les utilitza medicinalment o les utilitza per posar damunt d'algunes amanides i aquestes històries que es fan ara, no? Això és una estratègia de la planta per conquerir molts espais.
Clar, per poder ser tot arreu has de tenir moltes llavors.
Exacte, has de tenir moltes llavors. La flor presenta dos o tres sèpals i dos o tres pètals, podríem dir, eh? I ara que ja hem vist una miqueta la característica general d'aquesta família de les papaveràcies, anem a repassar quatre de les espècies que podem trobar aquí en el nostre territori, és a dir, la rosella i aquests cosins germans.
Doncs som-hi.
Comencem per la rosella, que ja hem dit que tenia el nom Papaver roeas. Roeas fa referència al vermell, de la flor, eh? És una planta anual, ruderal, a la vora dels camins, de flors vermelles, habituals en camps cultivats. És una planta herbàcia i, com hem dit abans, es troba gairebé present arreu del món. A Àsia, Amèrica del Nord, Europa i Àfrica.
Pràcticament a tot arreu, eh? Menys a l'Antàrtida.
Menys a l'Antàrtida, que la pobreta amb el fred no podria sortir, però distribuït en climes temperats d'arreu del món. Destaca la seva flor vermella, que té una part interna negra. Els pètals són caducs, o sigui, que cauen ràpidament, i molt fràgils, eh? Són una mica com un paper de fumar, d'aquest paper finet, paper maché, no? I, per tant, és una flor força efímera, dura molt poquet, dura molt poquet. Ara, el vermell és espectacular, el tint d'aquell de vermell dels camps que ens deixa és molt cridaner. Degut a la presència aquesta dels alcaloides, d'aquestes substàncies, la rosella té propietats medicinals, concretament sedant i relaxant, antitussígena i expectorant, presència de la codeïna, que és un dels alcaloides que té. Quan tenim tos, ens recepten pastilles de codeïna, que és antitussigen. Doncs la rosella en té. Té funció analgèsica i també nutricional, per allò que hem dit abans, que les llavors sempre s'utilitzen
per amanir una mica les amanides.
Per amanir una amanida, exacte. Inclús algun postre. A la cuina d'ara, que es posen aquestes coses, d'això se'n fa servir molt.
Per tant, té moltes propietats, aquesta rosella.
Sí, té moltes propietats. Ara, hem d'anar al tanto, com sempre, amb la dosi. Si conté productes tòxics, si conté aquests tipus d'alcaloides, doncs hem d'anar al tanto.
Doncs ara hem vist la rosella, anem a una altra.
Anem a una altra. Aquesta ja veuràs que és una miqueta més complicadeta. No és tan amable, eh? És el cascall. El Papaver somniferum. El nom ja ens ho diu moltes coses, eh?
Sí, eh?
Adormidera.
Sí, exacte.
Adormidera.
Aquesta sí que és tòxica.
És tòxica de veritat. I fins i tot, bueno, ara parlem de toxicitat i després us direm una curiositat. El cascall, a diferència de la rosella, és una planta anual pròpia de l'est d'Europa i de l'Àsia, de l'Europa oriental i de l'Àsia. Floreix al maig, amb unes flors molt vistoses, des del violeta, el rosa, blanc, vermell o porpra. Unes flors grosses, més que la rosella fins i tot, i molt d'allò. Presenta unes fulles, una tija i un calze més engruixit, d'un color verd, però tirant més a blanquinós, d'un verd una mica més apagat. La rosella, les fulles de la rosella, també són d'un color verd una mica més intens, també són més tovetes, com tota la planta, més delicada, no? El calze és més engruixit, el calze de la flor, i d'aquest en surt un làtex abundant de color blanc. Normalment, a la càpsula, que és la càpsula on hi ha les llavors, el que hem parlat abans mateix amb la rosella, és on hi ha més contingut de làtex, i on fent un petit tall se n'extreu aquest làtex per emprar-lo com a opiaci. L'opiaci ja sabem que és el grup aquest de substàncies, o bé en medicina o bé en droga, no?, que s'utilitzen. D'aquí se'n deriva, per exemple, la morfina, la codeïna o la heroïna.
Ah, carai, per tant, si et vols col·locar un cascall també va bé.
Sí, però et pots passar molt. Et pots passar molt. El que passa que en petites, fins i tot les llavors, en nens, en mainada, antigament, s'havia fet servir per fer-los dormir.
Ah, carai,
per fer dormir la mainada.
Somníferum,
Somníferum, i que també se'n diu dormidera o adormidera. Se'n deriva d'això. I és una planta que, sobretot a l'Europa de l'Est, és cultivada precisament per ser, pel seu ús per la droga. Veient les informacions, per exemple, de la guerra en aquests països, en aquestes contrades, quan veiem a la guerra a l'Afganistan, el principal comerç de l'Afganistan és el cultiu d'opi, el cultiu de cascall. Sí. Per tant, aquí estava unes coses de les estratègies també amb les guerres i referents en aquesta planta.
Però, com deies, hem d'anar en compte, perquè sempre amb les dosis.
I havia estat plantada, o jo l'havia vist plantada així per decoració o por ahí, a molts horts. Era un clàssic tenir algunes plantes de cascall al teu hort. Jo al poble ho havia vist. I l'últim, això no ho diu a ningú, l'últim cascall que vaig veure en un escocell d'un arbre en un pàrquing municipal. No sé qui l'hauria plantat.
Potser va venir amb el vent.
Potser va venir amb el vent. Potser va. La resposta està en el vent.
Exacte, ho deixarem aquí. Anem a veure'n un altre.
Un altre. El germà d'aquest, el cosí germà del Papaver somniferum, però un que viu arran de mar. Cascall marí, Glaucium flavum. Aquest és el germà, podríem dir, una mica raro de tota la família.
Ah, carai, què li passa?
Sí, és l'aneguet negre, en aquest cas aneguet groc. No creix ni als camps ni als marges, sinó a la duna litoral, enmig de la sorra.
Ah, carai.
I hem parlat, no?, d'aquest hàbitat, que és una mica força més complicat, perquè reté poc l'aigua i ha d'estar adaptat a la salinitat.
Clar.
Per tant, les fulles i la tija són més engruixides per acumular, no làtex en aquest cas, sinó per acumular aigua per aquest hàbitat, no? Per aquestes condicions.
Per poder-se alimentar.
Per poder-se alimentar. Tenen un color glauc, molt maco, i una flor groga molt maca. Qui l'hagi vist, una flor groga, també floreix cap al maig, podríem dir, finals d'abril, maig, fins i tot al juny. I, al igual que totes les altres espècies dunars, es tracta d'una espècie protegida.
Clar, per aquesta inestabilitat que tenen aquests espais.
Exacte, i és un hàbitat d'interès. És un hàbitat protegit a nivell europeu per la normativa Marc, per tant, és un hàbitat on la flora que hi creix no es pot tocar de cap de les maneres. Per tant, una espècie protegida.
Per tant, no l'arrenqueu, és
no l'arrenquem. Ni per flors, eh? Les roselles, en principi, és allò que l'arranques, però com la flor també és tan efímera, no en pots fer rams, tampoc, perquè caduca al cap de 3 segons, vull dir, no arrenqueu les plantes. Va.
I l'última?
L'última. La herba berruguera.
Ah, carai.
Que li dona majús. És un altre dels gèneres que hem dit abans. Aquesta també és un pèl estranya, perquè és una planta perenne, a diferència de les altres, I és l'única espècie del gènere a Catalunya. És un gènere gairebé monospecífic, que en podríem dir. Passem de terra baixa a contrades interiors i de mitja muntanya, és a dir, contrades humides. És una herba ruderal, és a dir, que li agraden les vores dels camins i ambients molt nitrogenats. Forma del part del conjunt de flora que abans a les vores del camí passaven els cavalls, els burros, el bestiar i tot això, i s'hi pixaven i s'hi cagaven. Per tant, aportaven una part de nitrogen molt important. I hi ha totes unes plantes que estan adaptades o que els hi va bé tota aquesta quantitat de nitrogen provenint de l'orina, dels nitrats, tan important. I per tant, són plantes ruderals que aprofiten aquests sòls rics en nitrogen per créixer. Però aquí tenim també una planta tòxica.
Carai, aquesta també,
Tota ella.
Aquesta tota, o sigui, aquesta no la podem ni tocar.
Fins i tot el contacte, fins al punt que et pot provocar certes dermatitis. Vale? És com aquella planta que veiem al Pirineu, o que hem dit alguna vegada, de la tora blava, que era tòxica inclús al contacte, que també pertany a la família de la ranunculàcia, en aquest cas, i amb el caloides a saco. Doncs, en aquest cas, igual. té unes flors petites, de color groc, i un làtex també de color groc. Què passa? Que aquest làtex, aquests alcaloides que porta, són tan potents, en podríem dir, que actuen com a anticel·lulars, o sigui, provoquen la mort de les cèl·lules. Ara tu em diries, on dia, si provoca la mort de les cèl·lules, podria ser utilitzat com anticancerigen, etc. És massa potent.
És fins i tot massa potent,
És fins i tot massa potent. Però s'havia utilitzat tradicionalment quan tu tenies una berruga, que una berruga és un creixement benigne, però és un creixement anòmal, no? Et sucaves, et tallaves la tija, t'untaves la berruga i te la cremava.
Ah, carai.
Per això se'n diu herba berruguera.
Clar, d'aquí el nom.
D'aquí el nom.
Però aquesta és una mica com els museus, de mira'm i no em toquis.
Ah, exacte, mirar i no tocar. Al camp, generalment, quan aneu a mirar les coses, s'ha de saber el que mires i el que toques i el que et menges.
Molt important, sí.
És molt important, perquè tu et pots trobar una planta que et pot donar un mal tanto. Això no és de res, va al camp, allò típic, posar-te una tigeta a la boca. Ojo, el loro el que et posis, perquè alguna vegada et pot sortir malament la jugada, perquè, evidentment, i n'hi ha moltes plantes que són tòxiques.
I avui n'hem descobert una, la rosella.
La rosella.
Doncs...
I el cascall,
sí, bueno, sobretot.
La rosella d'aquests cosins germans que hem parlat avui.
Doncs, Sergi, moltes gràcies per presentar-nos avui la rosella i tots els seus familiars aquí al Guaita que tenim.
Parents perillosos, Atenció per aquesta família.
Doncs moltes gràcies, Sergi, i ens retrobem un altre dia al Guaita que tenim.
Fins la propera.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I del món de les plantes del Guaita que tenim, passem al mondo sonoro del DJ Bigut.
Mondo sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigut.
M83, a New Map. Aquest és el nou mapa dels M83, la banda francesa que es va inspirar a la galàxia espiral Messier 83, donant nom al projecte musical que ens fa viatjar més enllà, amb el seu sisè disc Hurry Up, We Are Dreaming, del 2011. Afanya't, estem somiant, M83.
Oh, Sabies que...
Una curiositat molt interessant és que hi ha formigues que es fan servir com a ponts vius. Un exemple espectacular és l'espècie Eciton burchelli, coneguda com a la formiga legionària. Aquestes formigues viuen en grans colònies i es desplacen constantment buscant menjar. Quan es troben amb obstacles, com forats, branques o espais buits, no sempre els rodegen. En lloc d'això, fan una cosa sorprenent. Utilitzen els seus propis cossos per a construir estructures. Algunes formigues s'enganxen entre elles formant ponts, passarel·les o fins i tot túnels perquè la resta de la colònia pugui passar amb facilitat. El més increïble és que aquestes estructures són dinàmiques. Si el flux de les formigues canvia, algunes es desenganxen i es reorganitzen per optimitzar el camí. Aquest comportament no està dirigit per una sola formiga, sinó és el resultat de decisions locals molt simples. Cada individu respon a estímuls immediats, però el conjunt crea una solució molt eficient, com si fos una intel·ligència col·lectiva.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Ens a l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,5 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de butxaca, aquesta secció que fem amb en Jan Botí, el nostre jurista. Jan, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, quin dret descobrirem avui? De què ens parlaràs?
Doncs avui parlarem d'una cosa que quan digui el títol sonarà molt feixuga, però que és molt pràctica.
A veure...
Parlarem de la responsabilitat patrimonial de l'administració.
Sí, una mica feixuga sí que sembla.
Sí. Què passa quan anem pel carrer? Està el carrer en mal estat, caiem i ens fem mal, qui respon?
Ah, carai, així és, parlem de voreres, parlem de paviments, de calçades en mal estat.
Exacte, perquè tots al final, no? Fins i tot ara quan venia cap aquí a l'estudi, eh? Això un missatge per l'Ajuntament també d'aquí de l'Escala, de dir, escolta'm, tots veiem voreres aixecades, tots veiem tapes d'embornal mal posades, forats al mig del carrer, i sempre sentim els veïns amb raó dient... Algun dia algú es farà mal.
Exacte. I algun dia algú s'hi ha fet mal.
Correcte. Doncs aquest programa és per aquell que algun dia s'hi ha fet mal.
Doncs vinga, som-hi.
Exacte. A veure, aquest algú, com que algun dia pot ser tu, doncs escolta'm, tingueu present això. Per què? Doncs perquè una caiguda, una fractura, dies de baixa, fins i tot despeses mèdiques si anem en una mútua, no? Arriba la pregunta inevitable. Ostres, és que vaig tenir mala sort. Bueno, o no.
O no, clar, perquè si el paviment està en mal estat, no és culpa teva haver caigut.
Exacte. De fet, el que venim a dir és que quan tu caus pel carrer, el primer, no?, la primera derivada que tenim és et fan creure, o tu tens entès, que això passa i, ostres, quina mala sort, no?
Uh-huh.
Doncs no, la llei no diu que sigui mala sort. La llei diu que si aquest perill era previsible i era evitable, això no és mala sort. És responsabilitat de l'administració.
I, per tant, algú ha de respondre, no?
Sí, algú ha de respondre, i aquest algú és l'administració pública, la competent que correspongui, eh? O l'Ajuntament, la Generalitat de Catalunya, l'Estat, depèn d'allò que passi i a on passi. Per tant, no tot accident al carrer és responsabilitat del ciutadà. De fet, jo quan parlo de responsabilitat patrimonial de l'administració, aquest nom que dèiem tan feixut, a mi em ve al cap una imatge, que no sé si els nostres oients tindran al cap, de la Pilar Rahola. Quan un dia a Barcelona es van dedicar a canviar els separadors entre els carrils bici i el carril dels vehicles. I es va fracturar el braç perquè va caure. Va caure allà. Clar, i va fer un tuit amb una imatge dient, no, perquè heu posat això aquí, això, escolta, és un desastre. Clar, aquí ens hem de fer dues preguntes. Va caure perquè ella és maldestra i no s'hi va fixar, o va caure perquè l'administració, que és la que segurament va col·locar, o l'empresa adjudicatària que va col·locar aquells separadors, ho va fer malament. Si és la segona, queda't. I si és la primera, també, però no afecta el tema.
Però clar, això, com ho demostrem, si és la primera o és la segona? És complicat.
És complicat, però segurament menys del que ens pensem, també.
Uh-huh.
Menys del que ens pensem, perquè la llei la llei protegeix el ciutadà. Clar, no pot protegir-ho absolutament amb tot, és a dir, tots els carrers i tot el que... No, però en temes concrets i en temes que ara explicarem, hi ha una protecció del ciutadà, perquè no tenim per què suportar certes problemàtiques, certs desperfectes. N'hi ha d'altres que sí, eh? I ara en parlarem. Què hem de tenir en compte? No? Quina llei és la que ens regula i ens empara? En aquest cas tenim doncs, totes les lleis del sector públic, en aquest cas la del règim jurídic del sector públic, i en concret el que té a veure amb la responsabilitat patrimonial, al voltant de l'article 32, aquest article el que reconeix és que el ciutadà, el particular, té dret a ser indemnitzat per les administracions públiques per aquelles lesions que pateixin en els seus béns, en els seus drets o si mateixos, sempre que sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics. Mm-hmm. Què vol dir això? Doncs això inclou que, per exemple, el manteniment de la via pública, els carrers, les voreres, els embornals, les places, les carreteres, tot això és responsabilitat de l'administració competent. Ara bé, aquest funcionament normal o anormal té límits. Mm-hmm. Té límits perquè hi ha supòsits en els quals no hi ha responsabilitat. Era el que deia, l'administració no ha de respondre absolutament per tot, clar, perquè si no això seria un col·lapse. No, si el dany que es produeix per aquella situació és un dany que es produeix per força major, mm-hmm, per una situació sobrevinguda, que no forma part d'aquesta normalitat o anormalitat de l'administració, no hi ha responsabilitat.
Per exemple, si hi hagués un temporal molt fort.
Si hi hagués un temporal molt fort. Però sempre estem en l'escala de grisos. Mm-hmm. Perquè si cau una palmera que resulta que es pot demostrar que no estava ben mantinguda i que d'haver estat ben mantinguda no hagués caigut, aleshores aquí hi ha un funcionament normal o anormal, perquè mm-hmm, hi ha una manca de diligència en el manteniment. Però clar, hem de veure-ho. Llavors, caldria veure si aquella palmera ha generat algun dany o no i veure realment si l'administració ho hagués pogut fer millor o simplement ha estat això, un cas de força major.
Uh-huh, i no es podia evitar, no?
Exacte, un primer cas aquest, supòsit de força major. Després, si es tracta d'un dany que la persona té el deure jurídic de suportar, aquesta cosa tan...
Sí, què vol dir
tantes
això?
Paraulotes. Això vol dir, per exemple, si hi ha unes obres davant de casa meva que dins de l'horari establert per la llei fan soroll, jo no puc reclamar que fan soroll. Això és un deure jurídic que jo he de suportar. Clar, no forma part de la normalitat i de la tranquil·litat amb la que m'agradaria viure, però sé que és una cosa que està doncs, enmig d'un permís, segurament, que té una llicència i que està complint dins del que toca. Diferent serà si estéssim fora dels horaris que la llei permet.
Clar, si féssim soroll a la nit...
Això és un altre debat. Mm-hmm. Això és un altre debat. Però si és dins dels horaris, és un mal que he de suportar. Això és així, si no és que no podríem fer absolutament res. No? Per tant, hi ha aquests dos supòsits. Si ho he de suportar o si ha passat per força major. Aquí no hi ha responsabilitat de l'administració. Aleshores, aquí entra una altra paraulota, l'antijuridicitat del dany. Clar, aquí què passa? Aquí, la mateixa llei que hem citat a l'inici, el que ens diu és que només podem reclamar quan el perjudici que genera no és exigible legalment al particular. Uh-huh. Per tant, dit en paraules planeres, quan no és just que el ciutadà ho hagi de suportar. Uh-huh. Quan no és just que ho hagis de suportar, llavors pots reclamar. Si és just, no pots reclamar. Per tant, aquesta derivada és important. De fet, el Tribunal Suprem, en l'àmbit de la responsabilitat patrimonial, ens diu, perquè existeixi responsabilitat matrimonial, cal que el dany sigui mesurable econòmicament, uh-huh, real i efectiu, individualitzat. Aquests tres supòsits que el recull una sentència del Tribunal Suprem de l'any 2001 són els que ens estableixen quan sí hi ha responsabilitat patrimonial. Uh-huh. Ara ens preguntem...
Real i efectiu, individualitzat i avaluable econòmicament.
Aquests tres. Uh-huh. Tribunal Suprem va a missa. Aleshores, clar, com podem exercir això, el que dèiem, cas pràctic, caic al carrer perquè hi ha un embornal, una tapa d'un embornal que no està col·locada o està mal col·locada. Quan això passa, no estem parlant d'un risc imprevisible. Uh-huh. L'administració té unes brigades, té una planificació del que ha de fer, té uns elements a senyalitzar, també, per
exacte,
exemple...
Exacte, si alguna cosa està en mal estat ho ha de senyalitzar, ha d'avisar del perill.
Exacte, perquè el ciutadà ha de poder tenir el bé de dir, escolti'm, posaré més atenció en aquest tram perquè estan fent obres. Per tant, si estem parlant del que dèiem d'una manca de manteniment, i això ho entenem jurídicament com un funcionament anormal, perquè no està funcionant de manera normal. Per tant, l'administració no està complint amb el seu deure de manteniment de la via pública.
Per tant, aquí podem reclamar. Si ens fem mal en aquest supòsit, podem reclamar.
Li podem dir a l'administració, escolti'm, vostè, amb la seva inoperància, m'ha causat un dany a mi. Vostè indemnitzi'm. Sí. Aquí és un supòsit en el qual ho podem fer. Però el que dèiem, no? Imaginem-nos l'absència d'una etapa en un embornal. Estan canviant les canonades del clavegueram, per exemple, i hi ha una absència, no? Clar, aquí el risc és un risc que és greu, que és objectiu i que era previsible i evitable. Tan senzill com heu col·locat la tapa correctament, no?
Exacte.
Tan senzill i tan complicat a vegades. Però aquí l'administració, com que té l'obligació, perquè és competència seva, de mantenir la via pública de manera correcta i en condicions de seguretat, si no ho ha fet i algú pren mal en aquell impàs, el que s'estableix és un nexe causal directe, que això també és una condició que estableix el Tribunal Suprem. És a dir, hi ha un nexe entre la mala actuació i el dany causat. I aquí aquest nexe és el que a nosaltres ens permet acreditar, pagui'm. Pagui'm perquè vostè ha incomplert. És a dir, aquest és el marc en el que ens movem dins de la responsabilitat patrimonial.
Per tant, hem de poder demostrar, no?, que el mal que se'ns ha fet ha sigut causat per una mala gestió o mala actuació.
Exacte. I per això no estem parlant d'acusar el funcionari concret que no ha fet aquella actuació. Caldria veure-ho, però no és l'objectiu de provar la mala fe d'aquell funcionari, no. És a dir, el que cal és que hi ha aquesta responsabilitat com a entitat objectiva de l'administració pública, de l'Ajuntament, en aquest cas. Per tant, no és una qüestió de perseguir el concret, sinó tal. Tant, què haurem de provar en aquest cas? Home, haurem de provar que aquell dany ha existit, haurem de provar que és conseqüència d'aquest funcionament normal o anormal d'aquell servei públic i que jo, com a particular, no tenia per què suportar-lo. No era el soroll dins de l'horari establert, no?
Per exemple.
Doncs,
i què hauríem de fer si una persona cau?
Bueno, doncs, si una persona cau o se li genera qualsevol situació en la que cregui que pot ser susceptible de rebre una indemnització per mala actuació d'un funcionament normal o anormal de l'administració, en aquest cas concret de caure, que pot ser una pràctica en la que els nostres oients s'hi trobin, fotografiem la via pública en aquell moment, fotografiem-la en aquell moment, amb nosaltres allà. Si potser recollim, no?, la visió, les dades de gent que estàs passant per allà, de testimonis que puguin, doncs, evidenciar i corroborar que allò era així, que no he anat jo a treure la llamborda i aleshores m'he esquinçat el turmell, no. També en el metge. Anem al metge, perquè amb el metge tindrem un informe mèdic, i aquest informe mèdic ens acreditarà el dany, que ha de ser avaluable econòmicament. Si no tinc un informe mèdic, jo no puc avaluar el dany econòmicament. Hi ha uns barems, hi ha unes taules, on, en funció del que s'ha ocasionat, doncs tindré una recompensa... No, una recompensa, perdó, perquè no és una recompensa.
No, una compensació.
Una compensació, una indemnització.
Per tant, hem de demostrar que ens hem fet mal amb aquest informe mèdic.
Exacte, l'informe mèdic, doncs, acreditarà aquell dany, que al final serà causa directa d'aquella situació, doncs, que també tinc fotografiada, tinc gent que m'acredita, etc. I finalment, si tenim l'opció, ostres, apropem-nos a la comissaria local de la policia, informem, a més, fem un parte dient, escolti'm, en aquell carrer passa això, a mi m'ha passat això, tinc aquest informe, que segueixi el tràmit que també correspon.
Per tant, això ho hem d'anar a denunciar a la policia local.
No és que ho hagis de denunciar, no, no. Jo quan dic que vagis a la policia local és més aviat per deixar constància del fet que no pas perquè hagis d'anar-ho a denunciar. És com si vols anar a l'oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament. En aquest cas, no, la policia local no és que tingui la petició de presentar la demanda. Si vols presentar una demanda per reclamació patrimonial, que aquesta seria l'última derivada un cop ens ha passat tot això, aquí és on podem iniciar aquest procediment per la via administrativa en els tribunals administratius. Per tant, podem anar al tribunal i tenim un termini d'un any per poder presentar aquesta demanda dient, escolti'm, ha passat això, tinc aquestes proves, que s'iniciï un procediment perquè a mi se'm compensi aquests danys i aquest perjudici ocasionat.
Per tant, quan ens ha passat alguna cosa a la via pública i és per causa d'una mala actuació a la via pública, hem d'anar a informar-ho, no?, a la policia local o als serveis municipals.
És una recomanació que ens dona robustesa en el procés que pugui venir després. És una robustesa.
Doncs som-hi, aquest procés que deies és el de...
De presentar una reclamació per responsabilitat patrimonial. Jo presento una demanda, com en qualsevol altra situació, per la via administrativa, en els tribunals administratius. Sí. I en aquest cas, el que sí que et podria dir també, no, per fer una mica de cloenda de la cosa, és que no tota caiguda genera una indemnització. Si jo sóc un petós i caig pel carrer, però és tot correcte, doncs això no em genera una indemnització perquè no hi ha hagut una actuació incorrecta. En tot cas, l'he tinguda jo, la actuació incorrecta. Però moltes vegades, segurament més de les que ens pensem, sí que hi pot haver una responsabilitat d'algú que no ha actuat correctament i doncs que a mi m'hagi generat perjudici que a mi no em correspon. I com que a mi no em correspon, doncs actuo en conseqüència. Per tant, la clau no és haver caigut, sinó el per què.
Això és molt important, no? Esbrinar el per què hem caigut i si aquest per què pot ser... podem reclamar-ho o no.
Exacte, perquè si el mal, com dèiem, prové d'un mal manteniment, d'un mal funcionament de l'espai públic, no hi ha força major i no és una qüestió que jo hagi d'assumir, aquí tenim dret. La llei ens empara, la llei protegeix el ciutadà. Aquí sí, aquí sí. I això és important. Perquè és cert que el carrer i la via pública és de tots. Ara la responsabilitat de mantenir-lo no. Aquesta responsabilitat és de l'administració. I ho dic jo que hi treballo. Per tant, no em dedico a arreglar carrers, però recomano a tothom que si es troba en una situació així, doncs tirin endavant. Perquè, escolta'm, és que la normativa hi és per emparar-nos. I molts cops per desconeixement... Dius, oi, no, per què hi entraré? Per què? Home, doncs escolta'm, perquè tu t'has estat una setmana a casa teva sense poder-te moure amb el turmell torçat perquè resulta que aquí algú no ha fet la seva feina. Doncs escolta'm, hem de dir això, igual que hem de dir que tampoc és la Generalitat. La Generalitat no és una cosa que passi cada dos per tres. Hi ha ajuntaments que també fan molt bé la seva feina, dit una cosa, dit a l'altra, no fos cas.
Doncs moltes gràcies, Jan, per descobrir-nos què podem fer si ens passa qualsevol cosa a la via pública, que és per una mala actuació, no?, de l'administració competent. Ens retrobem a un nou Drets de Butxaca.
Ens retrobem a la propera. Gràcies, Ona.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per acabar el programa, després d'aquest Drets de Butxaca, ho farem amb una mica de música i avui ho farem amb Terra de Vents de Sang Traït.
Necessito respirar. salvatge. Ella vindrà a viure amb mi, això és el paraís, fent l'amor a vora el foc. Ei, noia, acosta't a mi, corre, vine, no tinguis por. Despulla't, deixa't volar, això és terra, terra de bé.
I amb Sang Traït posem el punt final del programa d'avui. Ens retrobarem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un molt bon dilluns.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la veu de l'Alt Empordà.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3 euros i mig. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. Mmm, m'enllaparàs els dits.